Dia. Amb Marta Pardell.
La baixada de preu de l'energia i els combustibles moderen l'increment de la inflació, que al setembre s'ha situat en el 8,5% a Catalunya. Són 1,7 punts de baixada respecte de l'agost, però preocupa l'encariment dels aliments, que no s'havia vist en 20 anys, i també de l'habitatge, com alerta el secretari d'Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera.
Els aliments a Catalunya porten un increment interanual del 13% i que el grup habitatge està gairebé en el 14%. Per tant, és una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social.
És divendres 14 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Els preus preocupen també petits i mitjans empresaris, que qualifiquen de dolenta la dada de l'IPC. Sònia Kerr.
La patronal Pimec alerta que no és un bon final d'any i adverteix sobre els efectes d'aquests encariments en la campanya de Nadal al sector del comerç.
Pressupostos rècord de 3.600 milions d'euros és el que proposa l'equip de govern de Barcelona per l'any vinent.
És la xifra més alta de la història, amb un increment del 5,6% respecte d'enguany. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, demana el suport de l'oposició.
Que de la mateixa manera que el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya fa la mà estesa i diu facilitem la tramitació i l'aprovació, jo crec que el mínim que podíem esperar del cap de l'oposició, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Ernest Maragall, és fer també aquest gest d'estendre la mà i facilitar per començar la tramitació.
Preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns a Barcelona.
Ara caldrà que els treballadors validin les mesures preacordades. De moment es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts.
En cultura, demà es lliuren els Premis Planeta en el ja clàssic sopar literari que organitza l'editorial.
El jurat ja ha seleccionat 9 finalistes d'entre gairebé 850 originals, una llista de la qual ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat.
Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet s'imposa al Real Madrid i envia un missatge als companys de la secció de futbol, Eduard Cabrem.
Ahir a l'Eurolliga, triomf blaugrana en el clàssic per 75 a 73 i en acabar el partit, el tècnic Saruna Jacique Vicius va esperonar l'equip de Xavi Hernández de cara al partit de diumenge al Santiago Bernabéu.
Atenció, perquè l'autopista A2 està tallada a hores d'ara per l'accident d'un camió en direcció a Barcelona a última hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon dia.
Hola, bona tarda, Marta. Doncs sí, continua tallada i la situació s'allargarà en el transcurs de la tarda. La A2 a Martorell en sentit Barcelona, on comentaves, ha quedat tombat un camió arran d'una topada amb una altra. En aquests moments s'estan fent desviaments cap a la P7, cap a la sortida 585. Ja hi ha 5 quilòmetres i mig de lentitud i en sentit contrari, derivat de l'efecte Tafaner, són 6 els quilòmetres que hi ha. A banda, també dic que altres vies alternatives a aquest punt, com són la P7, per exemple, ja presenta problemes a Santa Perpètua de la Mogoda, també a la B23, una altra de les alternatives presenta certa intensitat i, per tant, estem a les portes del cap de setmana de l'operació sortida i hem de tenir aquesta ruta tallada com a molt present, sobretot si heu de viatjar cap a aquesta zona. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda. I connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Els núvols que hem tingut a primera hora del matí, que han afectat a molts indrets de la meitat nord del país, aquests ja han minvat, però se n'han format d'altres en punts del litoral central, núvols que no acabaran de desaparèixer i que, a més, han d'anar a més a partir de mitja tarda i, sobretot, a partir del vespre en aquesta zona, també d'altres punts del litoral i prelitoral central. També cap a la cara nord del Pirineu, el cel quedarà un pèl ennuvolat, però en conjunt dominarà l'ambient assolellat i permetrà que la temperatura tendeixi a pujar. Hem començat el dia amb una temperatura força agradable i suau i s'espera que avui la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 28 i amb molt estirar 29 graus, destacant que a hores d'ara al Dover ja tenim aquests 27 graus. De cara a demà, les temperatures també es mantindran per la banda alta del termòmetre. De cara al migdia, sí que és cert que a primera hora del matí encara mantindrem aquest ambient més fred, sobretot cap a l'interior del territori, i en conjunt s'espera un cap de setmana força agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya, una xifra que suposa 1,7 punts de baixada respecte de l'agost, i ja són 2 mesos consecutius amb la inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte del setembre de l'any passat. És un nivell d'encariment que no es veia des del 2002. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles s'han moderat en comparació amb l'agost, però en canvi el preu del menjar i les begudes no alcohòliques s'han encarit un 13% respecte a l'any passat. Això és 8 dècimes més que l'agost i és la pujada més alta dels aliments dels últims 20 anys. Des de Comissions Obreres, el secretari d'Economia i Treball, Ricard Ballera, ha dit que malgrat la tendència a la baixa és bona notícia, la inflació dels aliments continua sent insuportable i caldrà apujar els sous, tot i la reticència de la patronal.
És una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials que haurem de gestionar des del conflicte donada la manca de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i, per tant, donar estabilitat a l'economia.
L'alimentació s'ha encarit sobretot a Tarragona. Lleida és la demarcació on la inflació és més alta, del 10%, i on el que més ha pujat és l'energia, un 20%. A les comarques gironines, l'IPC se situa al 9,5%, una xifra superior a la inflació catalana i també a l'espanyola.
Petits i mitjans empresaris han mostrat ja la seva preocupació per aquesta dada de l'IPC, tot i que hagi baixat. La patronal Pimec alerta que és una dada dolenta per acabar l'any i adverteix sobre els seus efectes en la campanya de Nadal per al sector del comerç. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els comerciants mantenen la respiració a l'espera de saber com evolucionen les coses, però admeten que l'encariment de l'energia afectarà el sector del comerç, principalment pel que fa al lloguer dels locals i el manteniment de les plantilles. El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Àlex Gonyi, ha mostrat la seva preocupació pel que fa a la propera campanya de Nadal com a conseqüència d'aquest encariment de l'energia.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguers, que és on principalment va enfocar. El tema de Nadal és un tema una mica que ja li he apuntat, i el Nadal passat el vam apuntar, no? I ara tenim l'esperança, perquè sempre això és una cosa que no es pot perdre mai, i ho reflexa també, si us hi fixeu, amb alguns detalls de pròpia consulta, em va contestar de dir, bueno, no hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
La patronal de les petites i mitjanes empreses, que ha presentat avui els resultats d'una enquesta elaborada a comerciants, avisa, a més, que el cost de l'energia està destrossant els marges i els beneficis.
Seguim en clau econòmica, en aquest cas, però amb bones perspectives, per Terrassa, ja que l'empresa austríaca GasGas ha inaugurat aquest matí nova fàbrica a l'ecocapital del Vallès Occidental. El president Pere Aragonès ha clos la inauguració de la factoria, que fabricarà fins a 5.000 motos de trial cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
L'empresa de motocicletes ha invertit prop de 6 milions d'euros en la construcció i posada en marxa d'una nova planta de producció ubicada al polígon industrial Santa Margarida. Aquest divendres al matí s'ha fet la inauguració oficial amb les primeres autoritats de Catalunya i Terrassa. Una inauguració molt celebrada per tot el que representa per a la reindustrialització de Catalunya i la renovada confiança que l'empresa austríaca torna a posar en la ciutat. Pere Aragonès, president de la Generalitat.
Sou la millor assegurança perquè inversions com aquesta es continuïn fent. Un país que aposta pel talent, doncs es concreta amb treballadors d'altíssim nivell, com s'està demostrant aquí.
Les obres de la nova nau, que han durat uns 12 mesos, creen 40 llocs de treball, tant en la línia de fabricació com en el departament I+D pel desenvolupament de motos de trial.
A Girona, en canvi, una quarantena de treballadors de Nestlé s'han concentrat aquest matí davant la fàbrica que té la multinacional a la capital en protesta pel tancament de la secció de cafè descafeïnat. Demanen que no es deslocalitzi la línia i que, si s'acaba fent, les condicions de reubicació siguin millors de les que proposa l'empresa. Girona FM, Pau Villafañe.
Que no canviïn els dies de festa, que s'adaptin als nous llocs de treball a les necessitats dels treballadors o que es contracti el personal eventual el més aviat possible són algunes de les peticions dels treballadors que ja han aconseguit que se'ls mantingui el sou i prejubilacions dels 55 anys. Lluís Parra, president del comitè d'empresa de Nestlé Girona.
La nostra pretensió principal és que no tanqui, que l'empresa es replantegi aquest tancament, fer-li veure que és una línia que és productiva, que és eficient i que funciona perfectament. Estem traient entre 24 i 26 mil tones de descafeïnat anuals i podríem seguir traient-los sense pràcticament inversió. Per tant, podríem seguir. És un tema estratègic de Nestlé.
Es veuran afectats 42 treballadors i Nestlé ja ha dit que a partir del 31 de gener la línia de descafeïnat tancarà i serà deslocalitzada al Vietnam.
La xarxa de comunicació local.
My home. Casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà la setmana vinent amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, per parlar dels pressupostos. Els socialistes volen aprovar-los perquè no fer-ho, diuen, seria un error.
El PSC manté l'oferiment de negociació dels pressupostos cap al govern. La portaveu parlamentària, Alicia Romero, ha dit que prorrogar-lo seria un error.
Si hi ha partides concretes que s'hauran de venir a aprovar aquí perquè no pots ni modificar el capítol 1, ni el capítol 6, ni fer projectes nous, per què no fem un pressupost nou i el podem acordar entre el màxim de forces polítiques del Parlament i avançar a l'1 de gener amb un pressupost aprovat. Això seria el més lògic. No fer-ho em sembla absolutament un error.
Això sí, la reunió entre Aragonès i Illa encara no té data.
És època de negociació de comptes públics i l'equip de govern a l'Ajuntament de Barcelona proposa un pressupost per l'any vinent que arriba als 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, i suposa un increment del 5,6% respecte a l'any anterior. Pel que fa a les ordenances fiscals, es manté la congelació de tots els tributs, les bonificacions ja existents, com la de les taxes de les terrasses, i com a novetat destacada, s'incorpora la figura de la tarifa plana per pagar impostos i taxes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Pels responsables del govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, els comptes per al 2023 s'han de permetre atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i l'emergència social provocada per la situació d'inestabilitat i crisi global actuals. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcaldia.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Amb dos mesos per endavant per aconseguir els acords necessaris per aprovar els comptes, des del consistori confien que, i més en un context com l'actual, la resta de partits ho facin possible i no només a l'Ajuntament. Jordi Martí és el regidor de pressupostos.
Hi ha una màxima que no ens hem d'oblidar. És millor tenir pressupost que no tenir-lo. Que, a més, farem tot el possible com a espai polític perquè n'hi hagin a Barcelona, perquè n'hi hagin a Catalunya i perquè n'hi hagin a Espanya.
El projecte de pressupostos de l'Ajuntament per al 2023 incrementa la despesa corrent amb aportacions destacades en neteja, serveis socials, seguretat i transport públic.
Doncs seguim a Barcelona, ja que s'ha arribat a un preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres. Mentrestant, es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts. El principi d'acord preveu un increment salarial del 3,5%, el cobrament dels desplaçaments des del final de ruta fins al centre de treball, les jornades de cap de setmana o la paga per antiguitat.
Canviem de capital. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona celebra l'aposta del nou pla d'ordenació urbanística per l'Horta Gran, també l'impuls i la reconversió del polígon Francolí. La plataforma Mercaderies per l'Interior també es mostra satisfeta per la nova alternativa que recull el document urbanístic, que entra a la recta final del seu primer redactat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
La FAB creu que l'Horta Gran s'ha de convertir en un nou barri i pensa que el seu desenvolupament serà clau per relligar d'una vegada per totes el centre i Ponent. José Carrasco, vocal de l'entitat, explica que serà bo disposar d'aquesta nova centralitat, també per facilitar les connexions amb la resta de zones de la ciutat.
Tenemos que saber exactamente cómo va a quedar este proyecto, porque no vamos a ver una cosa... dar una carta en blanco a un proyecto que no sea prácticamente lo que nosotros teníamos pretensión de que fuera, ¿no? Un nuevo barrio.
Des de la plataforma Mercaderies per l'Interior, el seu president, Eugeni Sedano, manifesta que l'alternativa proposada des de l'Ajuntament és bona perquè suposa treure els trens de la línia de la costa. Entitats com aquestes tindran l'oportunitat de dir la seva al procés participatiu que s'obrirà al voltant del POUM.
L'Ajuntament de Granollers ha demandat l'empresa APP Plus Energy perquè restableixi el servei de subministrament de gas a les piscines municipals. Dimecres l'Ajuntament va donar un termini de 24 hores a aquesta empresa a través d'un burofax, però aquesta no ha restablert el servei. L'equipament ha hagut de suspendre en conseqüència activitats i també entrenaments. Ràdio Granollers, Sílvia Sánchez.
Després d'intentar negociar amb Aplus Energy per arribar a un acord que beneficia amb dues parts, des de l'Ajuntament de Granollers asseguren que la petició de l'empresa és inassumible tant econòmicament com legalment. Davant la situació s'ha decidit posar la demanda d'acord amb la llei reguladora de bases del règim local, que estableix el caràcter de servei essencial de la piscina municipal. Des del TAI, l'equipament no disposa d'aigua calenta als vestuaris ni tampoc ha pogut climatitzar una de les piscines. Això afecta tant els abonats com els esportistes de natació, natació artística o waterpolo, que han hagut de suspendre entrenaments. Com a alternativa, s'està prioritzant activitats físiques en sec. L'alcaldessa Alba Barnosell s'ha compromès a restablir la climatització de la piscina interior de cara a finals de la setmana vinent i des del club de natació així s'ha fet saber als seus abonats. Des del consistori expliquen que s'està treballant en diferents alternatives perquè en les setmanes vinents es puguin anar restablint la resta de serveis, començant per l'aigua calenta a les dutxes.
En relació amb el baix nombre d'ordres judicials que s'aproven per les víctimes de la violència masclista a Catalunya, l'advocada especialista en violències de gènere i presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha explicat a la xarxa que la violència psicològica explica aquest fenomen i atribueix a les retallades del govern d'Artur Mas bona part de les deficiències del sistema judicial actual. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La presidenta de Dones Juristes considera molt gros el problema de la violència psicològica. Núria Milà ressalta que la humiliació permanent causa un gran dany psicològic a les dones i que de vegades les ajuden els fills i filles, les allotgen a casa seva i la conseqüència és que les dones ja no se senten en risc.
Moltes vegades acaben sent els fills els que les treuen de casa i al final les porten amb algun servei perquè puguin posar una denúncia o perquè expliquin la seva vida del que ha passat i com estan de destrossades. Ah, bueno, pues com ella s'ha anat, ningú l'ha pagat i ara ja està a casa del fill, per què un arruïnament? ¿Qué tiene miedo usted de que le haga algo? Clar, aquesta dona diu, hombre, ara com estoy con mi hijo, o ara que... Doncs ja està, ja no hi ha risc. No hi ha ordre.
L'advocada Milà lamenta que en lloc d'enfortir el sistema policial i judicial enfront la violència masclista, se l'hagi anat esquilmant els darrers anys i posa com a exemple les unitats especialitzades dels Mossos d'Esquadra i alguns serveis municipals. Milà ha reivindicat la llei integral del govern que va dirigir José Luis Rodríguez Zapatero i l'estructura judicial que va crear.
Les conselleres d'Igualtat i Feminismes i d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han participat a Gandesa en la jornada tècnica organitzada per tots dos departaments, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones Rurals, i han presentat el programa Dones del Món Rural i Marítim de Catalunya i el projecte Dones Rurals, Dones de les Terres de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Xavi Llambric.
La jornada s'ha obert a les 10 amb un esmorzar de benvinguda i ha continuat amb l'acte inaugural a càrrec de la consellera Verge. Posteriorment s'ha presentat el programa de Dones del Món Rural i Marítim de Catalunya 2022-2025 i a continuació han tingut lloc els espais de reflexió a l'entorn del programa amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminismes i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
La transformació verda i feminista són indestriables. Les dues són pel conjunt del país i han d'arribar a tothom. I en aquest arribar a tothom és entendre també tota la diversitat.
Feliç avui doncs, també perquè falquem una vegada més, ja portem doncs, algun any treballant-hi, el paper imprescindible de la dona en un sector imprescindible com és el sector primari.
Aquesta jornada vol ser un punt de trobada de les dones rurals de Catalunya i contribuir a visibilitzar el paper de les dones en el sector primari i la seva contribució en el desenvolupament rural i el manteniment de la població en el territori.
I és moment per la cultura. Demà es lliuraran els Premis Planeta d'enguany en el ja clàssic sopar literari que organitza l'editorial. El jurat ja ha seleccionat els 9 finalistes d'entre els gairebé 850 originals que s'hi han presentat. Una llista, per cert, de la qual ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat i això no ho permeten les bases. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Premi Planeta arriba a la seva 71a edició amb rècord de novel·les presentades, 846, que en són 200 més que no pas l'any anterior, i s'afegeixen als més de 26.000 originals rebuts en la història del Premi. Enguany, com ha explicat el portaveu del jurat, Juan Eslava, amb un canvi en les temàtiques.
Se ha notado un decaimiento del tema costumbrista y del tema de la guerra civil, y un mantenimiento e incluso acrecentamiento de la novela histórica y de la novela negra. Y yo diría también que hay algo de novela social que estudia un poco los tremendos cambios que está habiendo en la sociedad actual, especialmente en lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer.
Les obres finalistes són 9 i no 10, com tradicionalment, perquè aquesta mateixa setmana s'ha descobert que una de les preseleccionades ja havia estat publicada, quelcom expressament prohibit per les bases del concurs.
Seguim amb tu, David, perquè ens parlis del passatge insòlit al Festival de les Arts del Firaire, que recupera les seves essències i torna als jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Serà del 21 al 23 d'aquest mes. Titelles, teatre i atraccions clàssiques buscaran entretenir a tots els públics a l'hora que ajuda a reflexionar sobre qüestions d'actualitat com la immigració o el gènere.
Les carpes i les guinguetes inspirades en les antigues barraques de fira tornen als jardins del Museu de la Torre de Valldovina després dels canvis obligats per la pandèmia. Enguany, la 17a edició, s'han programat 11 espectacles que, com explica una de les directores artístiques de la trobada, Emma Escolano, conviden a passejar gaudint d'atraccions de teatre de carrer, circ i música ambulant.
És un espai on podem envair, no?, d'alguna manera, on ens instal·lem en diferents carpes, en diferents espais, i és un espai de trobada, de passeig, d'arribar i badar, disfrutar, aturar-te i, si trobes algú, xerrar. I si no ho veus ara, ho veuràs després o ho veuràs demà.
L'espectacle inaugural, però, es manté al Teatre Sagarra, amb doble format, a la sala amb suspensió dels madrilenys 9-1 Circo i al carrer amb l'espectacle de percussió Sabor de Sound de Secà.
I més cites. La plaça de la Catedral de Lleida acull demà la primera edició de la Fira del Llibre Crític de Ponent. El certamen comptarà amb una dotzena de parades i activitats durant tota la jornada. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Entre els expositors hi haurà llibreries, editorials, entitats i també biblioteques. La voluntat d'aquest certamen és fomentar l'esperit crític entre la ciutadania de Ponent, alhora que s'aposta per un circuit cultural que va més enllà de les grans firmes. Ho explica un dels promotors del certamen, Adrián Zarco.
Fomentar la cultura crítica, el circuit editorial alternatiu, no?, a les terres de Ponent, incloem, no?, totes aquestes editorials petites, doncs, que potser també publiquen narrativa, poesia, teatre o altres gèneres.
La fira obrirà portes a les 10 del matí i s'han programat activitats a partir de les 11 amb un debat sobre ètica i digitalització.
Seguim amb literatura, ja que la llibreria 22 de Girona incorporarà el fons històric de la clausurada llibreria Geli, que supera els 30.000 volums. Els companys de Televisió de Girona han visitat aquest catàleg per conèixer com es farà la integració. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El fons de la llibreria Geli de Girona sempre ha destacat per la seva varietat i al llarg de 143 anys va anar creixent fins a arribar als més de 40.000 volums. Un catàleg important que va perillar amb el tancament de la botiga física de Can Geli. Ara tot aquest fons històric viurà una segona vida amb la unió d'esforços amb el grup 22, com explica el gerent de la llibreria Geli, Pere Rodeja.
Ha sigut un procés lent, dificultós, amb un punt de tristesa, evidentment, però per anar per positiu, per anar per bé. O sigui, el fons que allà a la llibreria no el teníem de cara al públic tampoc, sinó que el teníem anar a dins del magatzem i amb un soterrani que tenim allà a la llibreria. Ara hi ha una feinada important aquí a fer una tria.
Una feina que anirà per llarg, ja que s'haurà de repassar un per un tots els llibres que es guarden per veure quins han quedat desfasats.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça de bàsquet s'imposa al Real Madrid i envia un missatge als companys de la secció de futbol. Ahir, a l'Eurolliga, triomf en el clàssic per 75-73 del Barça i el tècnic Sarunas Jacikevicius va esperonar l'equip de Xavi Hernández després del seu partit i ho ha fet pensant en el partit de diumenge al Santiago Bernabéu. L'escoltem.
Bueno, lo más importante que afición ya otra vez vuelve a tener esta ilusión con fútbol y se nota mucho, pero bueno, un palo muy duro, la verdad, para nuestro club y bueno, ojalá todos puedan volver y demostrar este fútbol que he hecho antes de lesiones y este un poco de momento difícil que está atravesando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Barça de fútbol claramente está de vuelta.
Per cert, que de cara al partit de diumenge, Xavi recupera el defensa francès Jules Koundé, mentre que des de la capital, des de Madrid, es dona per descartat el porter blanc Thibaut Courtois per unes molèsties a l'esquena. I en la llista de 20 jugadors, de 20 futbolistes, finalistes al Premi Golden Boy, guardó que otorga la revista Tuttosport a futbolistes de fins a 21 anys, s'inclouen 4 jugadors del Barça, Pedri, Gavi, Ansu Fati i Nico González, que actualment juga cedit al València. L'any passat, el canari Pedri ja es va endur aquest guardó. I en waterpolo, el Club Natació Barcelona s'ha estrenat amb una contundent victòria en la fase de grups de la prèvia de la Champions masculina, un triomf del conjunt català per 22-6 davant del Vitória de Guimarães. Aquest vespre l'equip juga contra el Neissy Lessec a partir de 7:45 del vespre, i el Club Natació Terrassa ha guanyat aquest matí fa uns minuts un partit molt important. Marxem a Terrassa, Canal Terrassa. Miqui Romagosa.
Primera victòria del Club Natació Terrassa a l'Eurocup en aquesta segona jornada després de la derrota d'ahir davant el Honvéd de Budapest. Avui el rival era el Krang, el conjunt anfitrió, i el conjunt agrenc s'ha desfet sense problemes per 3-14. Tot i que el primer quart ha estat força igualat i només els agarencs han aconseguit un gol de renda, abans del descans el conjunt agarenc ha sentenciat el partit amb un parcial de 0-4. El descans arribava amb el resultat de 1-6... I a la segona meitat, molt bé la defensa del Terrassa, que pràcticament ha neutralitzat l'atac del conjunt local. Un parcial de 2-5 en el tercer quart deixava ja el resultat força clar pel Terrassa, pels de Dida Covacho, 3-11. En l'últim quart, el Terrassa ha demostrat la seva solidesa defensiva i també en atac, amb un parcial de 0-3 que ha deixat el resultat de 3-14 definitiu. Aquesta tarda, a partir de les 5, segon partit d'aquesta jornada, tot i que serà el tercer de la competició, davant el Balis Servi.
I el Mediterrani, que hi va perdre en l'estrena 9-6 davant del Trieste italià, torna a jugar avui, quan faltin 10 minuts de les 9 del vespre, davant de l'Apollon de Grècia, el segon partit d'aquesta fase de grups que juga a Barcelona. I en tenis de taula, el Girbau Vic Tenis Taula i el Reus Ganchet Miró tenen avui un partit de la Superdivisió femenina a partir de les 7 de la tarda al Castell Pavelló d'Emplanes de la capital osonenca. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. L'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 15 i 16 d'octubre a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica OBC afrontarà el dolor de la mort amb emotives partitures.
L'extraordinària veu de Sarah Connell interpretarà els Kindertotenlieder de Mahler, que expliquen la dramàtica pèrdua d'un fill.
Entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba a les cartelleres Girasoles Silvestres. Ana Castillo protagonitza la nova pel·lícula de Jaime Rosales. També s'estrena Cerdita. Una noia que pateix bullying és la clau per rescatar les seves assetjadores segrestades. I Jamie Lee Curtis es torna a ficar en la pell de Laurie Strode a Halloween, el final.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
A Girasoles Silvestres, la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, l'actriu Ana Castillo és la Júlia, una jove mare de dos nens que inicia una relació amb un noi conflictiu. Quan comencin a passar temps junts, la Júlia es plantejarà si la seva nova parella és qui realment necessita al seu costat. La reflexió la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família.
Está con los niños son todo el rato.
¡Déjate!
¡Ostras, que son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe!
¡Socorro!
Per a la Sara, l'estiu significa haver de patir el bullying de les altres noies del seu petit poble. Així arrenca Cerdita. Tot canviarà quan un desconegut arribi al poble i segresti les seves assetjadores. La Sara sap més del que diu i haurà de decidir entre parlar i salvar les noies o no dir res per protegir l'estrany home que va ser...
La niña de la ASU miente.
¡No me entiendes!
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
¿Hola?
Halloween, el final, ens trasllada a 4 anys després dels esdeveniments de Halloween Kills. La Laurie Strode viu amb la seva neta Allison i està a punt d'acabar d'escriure les seves memòries. Ningú no ha tornat a veure Michael Myers i la Laurie ha decidit deixar enrere la por i la ràbia i dedicar-se a viure. Però quan acusen un conegut de matar el nen que cuidava, la violència torna al poble i la Laurie s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes amb una maldat que no pot controlar.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La baixada del preu de l'energia i dels combustibles modera l'increment de la inflació, que al setembre s'ha situat en el 8,5% a Catalunya. Preocupa, però, l'encariment dels aliments, que no s'havia vist en 20 anys, i també de l'habitatge, com alerta el secretari d'Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Els aliments a Catalunya aporten un increment interanual del 13% i que el grup habitatge està gairebé en el 14%. Per tant, és una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social.
És divendres 14 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Els preus preocupen també petits i mitjans empresaris que qualifiquen de dolenta la dada de l'IPC, Sònia Kerr.
La patronal PIMEC alerta que no és un bon final d'any i adverteix sobre els efectes d'aquests encariments en la campanya de Nadal al sector del comerç.
Pressupostos rècord de 3.600 milions d'euros és el que proposa l'equip de govern de Barcelona per l'any vinent.
És la xifra més alta de la història amb un increment del 5,6% respecte d'enguany. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, demana el suport de l'oposició.
Que de la mateixa manera que el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya fa la mà estesa i diu facilitem la tramitació i l'aprovació, jo crec que el mínim que podíem esperar del cap de l'oposició, en aquest cas, a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Ernest Maragall, és fer també aquest gest d'estendre la mà i facilitar per començar la tramitació.
Preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida, prevista a partir de dilluns a Barcelona.
Ara caldrà que els treballadors validin les mesures preacordades. De moment es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts.
En cultura, demà es lliuraran els Premis Planeta en el ja clàssic sopar literari que organitza l'editorial.
El jurat ja ha seleccionat 9 finalistes d'entre gairebé 850 originals, una llista de la qual ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat.
Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet s'imposa al Real Madrid i envia un missatge als companys de la secció de futbol, Eduard Cabré.
Ahir a l'Eurolliga, triomf blaugrana en el clàssic per 75-73. I en acabar, el tècnic Saruna Xacique-Vicius va esperonar l'equip de Xavi Hernández de cara al partit de diumenge al Santiago Bernabéu.
Volem saber si continuen els problemes a l'autopista A2, que ha quedat tallada fa uns minuts per l'accident d'un camió a Martorell, en direcció Barcelona. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
Hola, bon dia de nou, Marta. Doncs sí, continua tallada i com ja hem comentat en l'anterior crònica, és dificultós retirar aquest camió, ja que ha quedat totalment atrevessat. S'estan fent desviaments en aquesta A2 a Martorell en sentit Barcelona cap a la P7, cap a la sortida 585. En aquest punt hi ha 5 km i mig de lentitud i a l'enllaç a l'A2 amb la P7 a Martorell presenta 4 km. A banda, això està afectant en altres vies que van cap a l'A2, com és en la carretera local, la via alta de baixa 1201, que va a Olesa cap a l'accés a l'A2, i per tant aquí ja en 7 quilòmetres de lentitud, i la C55 a Abrera, l'enllaç amb la 2, i en 4 quilòmetres i mig. Tenim un punt molt complicat i per tant caldrà mantenir-se informats. A banda, molta mobilitat ja. També falta mitja hora perquè comenci l'operació sortida del cap de setmana, tant accessos nord com a rondes, i demanar-los com sempre cautela. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Sílvia de l'Amo. I fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores i també de cara al cap de setmana. Volem saber si ha de continuar aquestes temperatures una mica més altes del que és habitual en aquesta època. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, saludem Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. Els núvols que hem tingut a primera hora del matí, que han afectat a molts indrets de la meitat nord del país, aquests ja han minvat, però se n'han format d'altres en punts del litoral central. Núvols que no acabaran de desaparèixer i que, a més, han d'anar a més a partir de mitja tarda i, sobretot, a partir del vespre, en aquesta zona també d'altres punts del litoral i prelitoral central. També cap a la cara nord del Pirineu, el cel quedarà un pèl ennuvolat, però en conjunt dominarà l'ambient assolellat i permetrà que la temperatura tendeixi a pujar. Hem començat el dia amb una temperatura força agradable i suau i s'espera que avui la temperatura més alta pugui enfilar-se a valors de 28 i amb molt estirar 29 graus, destacant que a hores d'ara al Dovell ja tenim aquests 27 graus. De cara a demà, les temperatures també es mantindran per la banda alta del termòmetre. De cara al migdia, sí que és cert que a primera hora del matí encara mantindrem aquest ambient més fred, sobretot cap a l'interior del territori, i en conjunt s'espera un cap de setmana força agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, i a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya, una xifra que suposa 1,7 punts de baixada respecte de l'agost i ja encadena dos mesos consecutius amb la inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte del setembre de l'any passat. És un nivell d'encariment que no es veia des del 2002. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles s'han moderat en comparació amb l'agost, però en canvi el preu del menjar i les begudes no alcohòliques s'han encarit un 13% respecte a l'any passat. Això és 8 dècimes més que l'agost i és la pujada més alta dels aliments dels últims 20 anys. Des de Comissions Obreres, el secretari d'Economia i Treball, Ricard Bellera, ha dit que malgrat la tendència a la baixa és bona notícia, la inflació dels aliments continua sent insuportable i caldrà pujar els sous, tot i la reticència de la patronal.
És una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials que haurem de gestionar des del conflicte donada a la manca de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i, per tant, donar estabilitat a l'economia.
L'alimentació s'ha encarit sobretot a Tarragona. Lleida és la demarcació on la inflació és més alta, del 10%, i on el que més ha pujat és l'energia, un 20%. A les comarques gironines, l'IPC se situa al 9,5%, una xifra superior a la inflació catalana i també a l'espanyola.
Tenim encara més reaccions a aquesta dada de la inflació. Petits i mitjans empresaris han mostrat ja la seva preocupació, malgrat que l'IPC hagi baixat respecte del mes anterior. La patronal Pimec alerta que és una dada dolenta per acabar l'any i adverteix sobre els seus efectes en la campanya de Nadal al sector del comerç. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Els comerciants aguanten la respiració a l'espera de saber com evolucionen les coses, però admeten que l'encariment de l'energia afectarà tot el sector, principalment pel que fa al lloguer dels locals i les plantilles. El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Àlex Gonyi, també ha mostrat la seva preocupació per la propera campanya de Nadal com a conseqüència de l'encariment de l'energia.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguers, que és on principalment va enfocar. I el demà passat el vam aguantar, no? I ara tenim l'esperança aquesta de dir, bueno, no hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
La patronal de les petites i mitjanes empreses, que ha presentat avui els resultats d'una enquesta elaborada a comerciants, avisa, a més, que el cost de l'energia està destrossant els marges i els beneficis. Segons aquesta enquesta, un 27% dels comerciants consultats té problemes de liquiditat en aquests moments i el 5% es planteja tancar el seu negoci.
Seguim en clau econòmica, però en aquest cas amb bones perspectives per Terrassa, ja que l'empresa austríaca GasGas ha inaugurat aquest matí nova fàbrica a la cocapital del Vallès Occidental. El president Pere Aragonès ha clos la inauguració de la factoria, que fabricarà fins a 5.000 motos de trial cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
L'empresa de motocicletes ha invertit prop de 6 milions d'euros en la construcció i posada en marxa d'una nova planta de producció ubicada al polígon industrial Santa Margarida. Aquest divendres al matí s'ha fet la inauguració oficial amb les primeres autoritats de Catalunya i Terrassa. Una inauguració molt celebrada per tot el que representa per a la reindustrialització de Catalunya i la renovada confiança que l'empresa austríaca torna a posar en la ciutat. Pere Aragonès, president de la Generalitat.
Sou la millor assegurança perquè inversions com aquesta es continuïn fent. Un país que aposta pel talent, doncs es concreta amb treballadors d'altíssim nivell, com s'està demostrant aquí.
Les obres de la nova nau, que han durat uns 12 mesos, creen 40 llocs de treball, tant en la línia de fabricació com en el departament I+D pel desenvolupament de motos de trial.
A Girona, en canvi, una quarantena de treballadors de Nestlé s'han concentrat aquest matí davant la fàbrica que la multinacional té a la capital gironina en protesta pel tancament de la secció de cafè descafeïnat. Demanen que no es deslocalitzi la línia i que, si s'acaba fent, les condicions de la reubicació siguin millors de les que proposa l'empresa. Girona FM, Pau Villafañe.
Que no canviïn els dies de festa, que s'adaptin als nous llocs de treball a les necessitats dels treballadors o que es contracti el personal eventual el més aviat possible són algunes de les peticions dels treballadors que ja han aconseguit que se'ls mantingui el sou i prejubilacions dels 55 anys. Lluís Parra, president del comitè d'empresa de Nestlé Girona.
La nostra pretensió principal és que no tanqui, que l'empresa es replantegi aquest tancament, fer-li veure que és una línia que és productiva, que és eficient i que funciona perfectament. Estem traient entre 24 i 26 mil tones descafeinat anuals i podíem seguir traient-los sense pràcticament inversió. Per tant, podríem seguir. És un tema estratègic de Nestlé.
Es veuran afectats 42 treballadors i Nestlé ja ha dit que a partir del 31 de gener la línia de descafeinat tancarà i serà deslocalitzada al Vietnam.
Notícies en xarxa.
El president Pere Aragonès es reunirà la setmana vinent amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, per parlar dels pressupostos de la Generalitat. Els socialistes volen aprovar-los perquè consideren que s'equivocarien si no ho fessin.
El PSC manté l'oferiment de negociació dels pressupostos cap al govern. La portaveu parlamentària Alicia Romero ha dit que prorrogar-los seria un error.
Si hi ha partides concretes que s'hauran de venir a aprovar aquí perquè no pots ni modificar el capítol 1, ni el capítol 6, ni fer projectes nous, per què no fem un pressupost nou i el podem acordar entre el màxim de forces polítiques del Parlament i avançar a l'1 de gener amb un pressupost aprovat? Això seria el més lògic. No fer-ho em sembla absolutament un error.
Això sí, la reunió entre Aragonès i Illa encara no té data.
Doncs seguim parlant de pressupostos, ja que l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona proposa uns comptes per l'any vinent que arriben als 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, i amb un increment del 5,6%. Pel que fa a les ordenances fiscals, es manté la congelació de tots els tributs. Les bonificacions ja existents, com les de les taxes de terrasses, i com a novetat destacada, s'incorpora la figura de la tarifa plana per pagar impostos i taxes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Pels responsables del govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, els comptes per al 2023 s'han de permetre atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i l'emergència social provocada per la situació d'inestabilitat i crisi global actuals. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcaldia.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Amb dos mesos per endavant per aconseguir els acords necessaris per aprovar els comptes, des del consistori confien que, i més en un context com l'actual, la resta de partits ho facin possible i no només a l'Ajuntament. Jordi Martí és el regidor de pressupostos.
Hi ha una màxima que no ens hem d'oblidar. És millor tenir pressupost que no tenir-lo. Que, a més, farem tot el possible com a espai polític perquè n'hi hagin a Barcelona, perquè n'hi hagin a Catalunya i perquè n'hi hagin a Espanya.
El projecte de pressupostos de l'Ajuntament per al 2023 incrementa la despesa corrent amb aportacions destacades en neteja, serveis socials, seguretat i transport públic.
Seguim a Barcelona, ja que s'ha arribat a un preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres. Mentrestant, es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts. Al principi d'acord preveu un increment salarial del 3,5%, el cobrament dels desplaçaments des de final de ruta fins al centre de treball, les jornades de cap de setmana o la paga per antiguitat.
L'Ajuntament de Granollers ha demandat l'empresa A Plus Energy perquè restableixi el servei de subministrament de gas a les piscines municipals. Dimecres, l'Ajuntament ja va donar un termini de 24 hores a aquesta empresa a través d'un burofax, però com no s'ha restablert el servei, han decidit tirar endavant la demanda. L'equipament ha hagut de suspendre, mentrestant, activitats i entrenaments. Ràdio Granollers, Sílvia Sánchez.
Després d'intentar negociar amb A Plus Energy per arribar a un acord que beneficia amb dues parts, des de l'Ajuntament de Granollers asseguren que la petició de l'empresa és inassumible tant econòmicament com legalment. Davant la situació s'ha decidit posar la demanda d'acord amb la llei reguladora de bases del règim local, que estableix el caràcter de servei essencial de la piscina municipal. Des del TAI, l'equipament no disposa d'aigua calenta als vestuaris ni tampoc ha pogut climatitzar una de les piscines. Això afecta tant els abonats com els esportistes de natació, natació artística o waterpolo, que han hagut de suspendre entrenaments. Com a alternativa, s'està prioritzant activitats físiques en sec. L'alcaldessa Alba Barnosell s'ha compromès a restablir la climatització de la piscina interior de cara a finals de la setmana vinent i des del club de natació així s'ha fet saber als seus abonats. Des del consistori expliquen que s'està treballant en diferents alternatives perquè en les setmanes vinents es puguin anar restablint la resta de serveis, començant per l'aigua calenta a les dutxes.
En relació amb el baix nombre d'ordres judicials que s'aproven per les víctimes de violència masclista a Catalunya, l'advocada especialista en violències de gènere i presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha explicat a la xarxa que la violència psicològica explica aquest fenomen i atribueix a les retallades del govern d'Artur Mas bona part de les deficiències del sistema de judicial actual. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La presidenta de Dones Juristes considera molt gros el problema de la violència psicològica.
Núria Milà ressalta que la humiliació permanent causa un gran dany psicològic a les dones i que de vegades les ajuden els fills i filles, les allotgen a casa seva i la conseqüència és que les dones ja no se senten en risc.
Moltes vegades acaben sent els fills els que les treuen de casa i al final les porten amb algun servei perquè puguin posar una denúncia o perquè expliquin la seva vida del que ha passat i com estan de destrossades. Ah, bueno, doncs com ella s'ha anat, ningú l'ha pagat i ara ja està a casa del fill, ¿per qué un arruinament? ¿Qué tiene miedo usted de que le haga algo? Claro, aquesta dona diu, hombre, ara com estoy con mi hijo, o ara que... Doncs ja està, ja no hi ha risc. No hi ha ordre.
L'advocada Milà lamenta que en lloc d'enfortir el sistema policial i judicial enfront la violència masclista, se l'hagi anat esquilmant els darrers anys i posa com a exemple les unitats especialitzades dels Mossos d'Esquadra i alguns serveis municipals. Milà ha reivindicat la llei integral del govern que va dirigir José Luis Rodríguez Zapatero i l'estructura judicial que va crear.
El director general de Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaür, ofereix assessorament per resoldre la creació del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Es tracta d'una demanda històrica del territori i ara el govern vol posar a disposició dels ajuntaments implicats la creació de l'espai natural perquè sigui una realitat. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
El Parc Nacional de les Muntanyes de Prades es planteja que es llibi l'any 2025 i agruparà fins a 22 municipis de 5 comarques diferents de les províncies de Tarragona i Lleida. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, s'ha reunit aquest divendres 14 d'octubre al Centre Cívic de Prades amb els diferents representants d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions de Tarragona i Lleida per a buscar un consens entre ells, ja que sense ells el parc no és possible. La primera fase arribarà dintre de poc a través d'una consulta prèvia a la ciutadania.
Tant el sector productius, les entitats i la mateixa ciutadania en general poden portar el seu coneixement, la seva visió, les seves perspectives de com ha de ser el parc natural i també posem a disposició del conjunt dels ajuntaments la possibilitat d'un assessorament per tal que pugui ajudar a resoldre dubtes, a resoldre suggerències.
Per altra banda, Vilaür reconeix que tenim un gran repte com a país pel manteniment de la biodiversitat i espera que el Parc Nacional tingui una vocació de lideratge cap al desenvolupament social.
Anem ara fins a la petita localitat de Siurana, al Priorat, que rebutja formar part de la llista de pobles més bonics d'Espanya. Aquest nucli va rebre fa uns mesos la proposta per part de l'associació Los Pueblos Más Bonitos d'Espanya, però des del consistori creuen que això significaria un augment del nombre de turistes en un espai ja de per si molt massificat. Ràdio Falset, Manel Sales.
Situada dalt del cingle, la vila de Siurana és un dels espais més icònics i representatius de la comarca del Priorat. Això, sumat a que és un dels principals llocs de peregrinació de l'escalada al nostre país, ha fet que molt sovint, i especialment en els dies festius, el poble quedi col·lapsat per l'important nombre de persones que el visiten. L'alcalde de Cornudella de Montsant, municipi al qual pertany Siurana, creu que entrar a formar part d'aquesta llista dels pobles més bonics d'Espanya suposaria agreujar encara més el problema de la massificació turística i posaria en perill la preservació del seu paisatge i el seu patrimoni històric i cultural.
És un tema d'absorbir tota la gent que hi vagi i regular el que és important, perquè no deixem estar que Siurana té el seu encant paisatgístic, però també té el seu encant patrimonial. I llavors, doncs, això és una cosa que es té de preservar.
Segons l'alcalde, entre la trentena de veïns de Siurana que hi viuen tot l'any, hi ha opinions diverses, però sí que hi ha un consens en què cal una regulació i un control del nombre de visitants.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que cometia robatoris amb força en cases d'urbanitzacions al Moianès, al Vallès Occidental i l'Oriental.
En l'operació, que va començar a l'agost, han detingut 3 persones. Els Mossos les relacionen amb almenys 5 robatoris a Moià i 3 a Palau Solità i Plegamans i Sant Cugat. En aquests 3 robatoris es van endur 1.500 euros en metàl·lic i diverses joies com anells, collarets o arracades. El grup estava especialitzat en robatoris amb força a domicilis. Seleccionaven cases aïllades en urbanitzacions que tinguessin facilitat per fugir de manera ràpida.
L'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva multarà un cantant per una cançó que qualifiquen d'ofensiva per la població.
El consistori aplicarà la llei 13/2002 de Turisme de Catalunya que preveu sancions d'entre 3.000 i 60.000 euros per les activitats que produeixen danys als recursos turístics o que suposin un menyscabament substancial dels valors de la destinació. La cançó, titulada precisament Lloret de Mar, és de l'artista de música urbana Samuel SLRS. Entre altres, canta que el municipi és el lloc perfecte per robar, que l'alcalde roba, la poli roba, i també afirma que és el poble on més corrupció hi ha. L'Ajuntament també demanarà a les plataformes que despengin la cançó.
I voluntaris i entitats ecologistes han retirat més de 1.300 quilos de xarxes i arts de pesca perduts en el fons marí de Tossa de Mar, a la Selva, en els últims dos anys.
Es tracta d'un projecte que el consistori va engegar el 2020 després que molts submarinistes alertessin del gran nombre de xarxes que hi havia enfonsades al litoral. Les extraccions s'han fet al llarg de 900 metres quadrats i les xarxes recuperades no ocupaven més de 700.
És moment per la cultura. Demà es lliuraran els Premis Planeta d'enguany en el ja clàssic sopar literari que organitza l'editorial. El jurat ha seleccionat ja els 9 finalistes d'entre els gairebé 850 originals que s'hi han presentat. Una llista, per cert, de la qual ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Premi Planeta arriba a la seva 71a edició, amb rècord de novel·les presentades, 846, que en són 200 més que no pas l'any anterior, i s'hi afegeixen els més de 26.000 originals rebuts en la història del Premi. Enguany, com ha explicat el portaveu del jurat, Juan Slava, amb un canvi en les temàtiques.
Se ha notado un decaimiento del tema costumbrista y del tema de la guerra civil y un mantenimiento, incluso acrecentamiento de la novela histórica y de la novela negra. Y yo diría también que hay algo de novela social que estudia un poco los tremendos cambios que está habiendo en la sociedad actual, especialmente en lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer.
Les obres finalistes són 9 i no 10, com tradicionalment, perquè aquesta mateixa setmana s'ha descobert que una de les preseleccionades ja havia estat publicada, quelcom expressament prohibit per les bases del concurs.
El dramaturg i director teatral Josep Maria Miró ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que atorga el Ministeri de Cultura. Ha estat per la seva obra el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.
El guardó està dotat amb 20.000 euros. El jurat destaca l'obra pel seu un alè poètic i pel seu domini de les veus teatrals, construint un text coral per a un sol intèrpret que es nodreix de diverses perspectives que interpel·len i emocionen el lector. Miró, natural de Prats de Lluçanès, a Osona, és llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut de Teatre de Barcelona i de Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2013. És membre també del Comitè de Lectura del Teatre Nacional de Catalunya.
I repassem les estrenes més destacades d'avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Canal Blau, David García.
A la jornada matinal d'avui divendres del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges hem de destacar dues pel·lícules, totes dues de terror. La primera, L'Exorcista, producció mexicana dirigida per Adrián García Bogliano i Elisabet Avellán, on una monja realitza un exorcisme amb una dona embarassada. També podrem veure la catifa vermella de La niña de la comunión, nova producció de Víctor García com a director, i on dues nenes, després d'un dia de festa, es troben una nina vestida amb un vestit de comunió, i aquí comencen els malsons.
Doncs ja veurem com acaben aquests malsons. És hora ara de repassar la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i de bàsquet. I és que el Barça de bàsquet es va imposar ahir davant del Real Madrid i ha enviat un missatge als companys de la secció de futbol. Ahir a l'Eurolliga, triomf blaugrana en el Clàssic per 75-73 i el tècnic Sarunas Chasikevicius va esperonar l'equip de Xavi Hernández de cara al partit d'aquest diumenge al Santiago Bernabéu.
Bueno, lo más importante que afición ya otra vez vuelve a tener esta ilusión con fútbol y se nota mucho, pero bueno, un palo muy duro, la verdad, para nuestro club y bueno, ojalá todos puedan volver y demostrar este fútbol que he hecho antes de lesiones y este un poco de momento difícil que está atravesando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Barça de fútbol claramente está de vuelta.
Per cert, que de cara al partit de diumenge, Xavi recupera el defensa francès Jules Koundé, mentre que des de la capital, des de Madrid, es dona per descartat el porter blanc Thibaut Courtois per unes molèsties a l'esquena. I en la llista de 20 futbolistes finalistes al Premi Golden Boy, un guardó que atorga la revista Tuttosport a futbolistes de fins a 21 anys, s'inclou a 4 jugadors del Barça, Pedri, Gavi, Ansu Fati i Nico González, que actualment està jugant cedit al València. L'any passat, el canari Pedri ja es va endur aquesta distinció. I en waterpolo, el Club Natació Barcelona s'ha estrenat amb una contundent victòria en la fase de grups de la Champions, de la prèvia de la Champions masculina. Un triomf del conjunt català per 22 a 6. 6 davant del Vitoria de Guimaraes. Avui els jugadors que dirigeix Víctor González s'enfrontaran al Noisy Le Sec francès a 8:15 del vespre a la Nova Escullera de Barcelona. I el Club Natació Terrassa s'ha refet aquest matí de la derrota d'ahir, imposant-se fa només uns minuts a l'equip anfitrió, el Triglav Kranj eslové, en la primera fase de la qualificació de l'Eurocup, també masculina, de waterpolo. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Primera victòria del Club Natació Terrassa a l'Eurocup en aquesta segona jornada després de la derrota d'ahir davant el Hopmed de Budapest. Avui el rival era el Kranj, el conjunt anfitrió, i el conjunt agrenc s'ha desfet sense problemes per 3-14. Tot i que el primer quart ha estat força igualat i només els agarencs han aconseguit un gol de renda, abans del descans el conjunt agarenc ha sentenciat el partit amb un parcial de 0-4. El descans arribava amb el resultat de 1-6 i a la segona meitat, molt bé la defensa del Terrassa, que pràcticament ha neutralitzat l'atac del conjunt local. Un parcial de 2-5 en el tercer quart deixava ja el resultat força clar pel Terrassa, pels de Dida Covacho, 3-11. En l'últim quart, el Terrassa ha demostrat la seva solidesa defensiva i també en atac amb un parcial de 0-3 que ha deixat el resultat de 3-14 definitiu. Aquesta tarda, a partir de les 5, segon partit d'aquesta jornada, tot i que serà el tercer de la competició, davant el Balis Servi.
En la mateixa competició, el Club Esportiu Mediterrani, que hi va perdre en l'estrena per 9-6 contra el Trieste d'Itàlia, torna a jugar avui. Quan faltin 10 minuts de les 9 del vespre, ho farà davant de l'Apollon de Grècia i serà el segon partit d'aquesta fase de grups que s'està disputant a Barcelona. I el Girbau Vic de tennis de taula i el Reus Ganxets Miró es veuen avui les cares a la Superdivisió Femenina a partir de les 7 de la tarda al pavelló Castell d'Emplanes de la capital usonenca. I en categoria masculina, seguim parlant de tennis de taula, la Sisa Borges Vall visita avui a les 6 de la tarda l'Arteal Santiago Gallec en el que serà la reedició de la final de la Superdivisió Masculina de la temporada passada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Va bé, està ben quadrat. Es col·loquen dosos, la canalla arriba dalt. L'encotxador s'ajut, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega en mig de suor,
castell descarregat.
I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Finès i pel mig tornarem a deixar. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya. La xifra suposa 1,7 punts de baixa respecte de l'agost i ja són dos mesos consecutius amb la inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas i els combustibles o també l'habitatge. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte del setembre de l'any passat, un nivell d'encariment que no es veia des del 2002. Des de Comissió Obreres, el secretari d'Economia i Treball, Ricard Ballera, ha dit que, malgrat la tendència a la baixa, és una bona notícia. La inflació dels aliments continua sent insuportable i caldrà pujar els sous, tot i la reticència de la patronal.
És una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials que haurem de gestionar des del conflicte donada la manca de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i, per tant, donar estabilitat a l'economia.